Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Pastes separades, és clar. Una Sara, un bracet de crema, dues pastes de maduixa, un pastisset de full. Tret de per una o dues persones, ja sabem qui toca aquí, però qui serà la propina pels golafres? Ens confegim els noms sense pressa. A l'altra banda del taulell, la dependenta, amb les pinces de pastisseria a la mà, s'inclina amb submissió cap al nostre desig. No demostra impaciència quan ha de canviar de cartró. És important aquest cartró pla, quadrat, de vores arrodonides que miren amunt. Constituirà la base sòlida d'un edifici fràgil, de destí amenaçat. Ja ho tinc tot. Llavors, la dependenta fa desaparèixer el cartró pla dins d'una piràmide de paper rosat nuada, tot seguit per una cinta marró. Durant l'intercanvi de monedes, aguantem el paquet per sota, però un cop travessem la porta de l'establiment, l'agafem pel cordill i el separem una mica del cos. Així mateix, les pastes del diumenge s'han de dur com qui aguanta un pèndol. Saurins de ritus minúsculs, avancem sense arrogància ni falsa modèstia. Aquesta mena de solemnitat, de gravetat de rei mag, no són ridícules? I ara? Si les voreres dominicals tenen gust de passejades, la piràmide és suspesa i és per alguna cosa. Amb el paquet de pastes a la mà, fem la fila del professor Tornassol, aquella que cal per saludar l'efervescència de la sortida de missa i l'ambient carregat de loteria, de cafè i de tabac. Petits diumenges de família, petits diumenges d'abans, petits diumenges d'ara. El temps es gronxa dins d'un untestori a la punta d'un cordill fosc. Una mica de crema ha fet una taca just damunt de la Sara. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És...
Un altre dijous de paella, un altre dijous d'arròs i un altre dijous de la Fonda, clar, aquí, per parlar de gastronomia, de cuina, de pagesia i de tot el que hi càpiga dins d'una cassola ben grossa. Després d'aquest test del primer glob de cervesa d'un llibre fantàstic, antic i fantàstic, d'en Philip Delerm, encetem aquest pica-pica, ui, com l'encetem. Clar, com sempre, primer amb la guia Virgins a la cuina catalana, parlarem una miqueta de vi i després farem una tertúlia espectacular. Avui agafeu cullera, perquè la cosa va forta. Vinga, va, pareu la taula, que jo vaig a preparar el forn.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui la proposta vitivinícola del dia ens la porta en Pitu Roca, del celler de Can Roca. Pitu, bon dia.
Bon dia, encantat.
Que bonic fer la proposta vitivinícola aquí al celler amb aquests ocells que van cantant, eh?
I el gessamí, que està ja ben florit.
No sé si el gessamí el trobarem amb aromes d'algun vi que ens vulguis proposar. Quina proposta ens portes avui?
Mira, el que et proposo, no sé si és el jasmí, l'olor, però sí que és aquest cant a la vida, aquesta mirada joiosa del que representa la bonança i del que ara mateix estem respirant a l'Empordà. Et faria un passeig per Rabós, un poble magnífic, que va ser per on va arribar la filoxera, d'alguna manera, doncs, i ara revé tota la vida amb aquesta suma de vinya vella i de gent jove treballant. En aquest cas et proposo el vi del celler Rim, del Jordi Esteve, qualsevol dels que tingui ell, o els podeu gaudir i poder gaudir d'aquesta mirada jove, fresca, joiosa, d'un terreny meravellós, Rabós, vinculat a aquesta mirada realment engrescadora de treballar a pagès i de tornar a fer un vi amb tot el sentit de la vida dins del vi, no? Un sentit de vi despullat, de mínima intervenció, d'una proximitat el costumisme antic i fer-ho des de la idea de la vitalitat.
Moltíssimes gràcies.
Salut i que aprofiti.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui, la ruta formatgera, anem fins a Siurana d'Empordà, perquè allà hi tenim Peralada Mas Mercè, amb en Manel. Manel, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Què tal?
Peralada Mas Mercè, Làctics Peralada, vosaltres sou dues formatgeries amb una, no?
Sí, bé, nosaltres som pastors i tenim dos ramats i fem productes diferents en cada ramat. Tenim l'ovella ripollesa, que és el que hem tingut tota la vida, i després tenim un ramat de raça lacona.
Quina diferència hi ha entre la ripollesa i la lacona?
Bé, la ripollesa és una raça autòctona que antigament doncs, bueno, estaria més que per carn que per llet. El que passa és que hem vist que fa una llet excel·lent, de molta qualitat, i fem uns productes doncs, molt peculiars, no? La llet d'ovella, fem un iogurt, fem un recuit, té més grassa, més proteïna, i bueno, és més rica que qualsevol altra llet d'ovella. El que passa és que la producció és molt baixa, fa 70 litres l'any. I després l'altra raça, la lacona, produeix uns 300 litres l'any, i després... dintre de la raça és de la qualitat producció, és de les millors que hi ha. Penseu com aquesta lacona, els francesos fan el Roquefort.
Una d'aquestes coses que tenen en comú tant les ovelles ripolleses com les lacones és que surten a pasturar cada dia, no?
Sí, nosaltres això som pastors, no ho volem perdre, perquè l'ovella que pastura està molt més sana. Penseu que són animals que han nascut per això, per menjar herba, i nosaltres l'alimentació bàsica és la pastura.
Una cosa important és la variabilitat que fas de formatges, perquè déu-n'hi-do, si hem de comptar-los entre els d'ovella ripollesa i els d'ovella lacona, quants en fas?
Ostres, no ho he comptat mai, però en fem, bueno, clar, fem molts de frescos que això de seguida són moltes referències, per un recull, iogurt d'ovella desnatat, fem recull de Mas Mercè, recull de Làctics Peralada, no ho sé, però més de 15 a 20 segur.
Hi ha una altra cosa important també, com et deia aquí, i és el fet de la llet crua. Una cosa és elaborar iogurts, llet fermentades, que aquí sí que es pasteuritza la llet, però l'altra és elaborar altres formatges amb llet crua, no?
Sí, nosaltres tots els formatges que fem es fan en llet crua. L'únic que és en llet pasteuritzada és l'empurità. Fem un tipus feta, que és l'únic formatge que és amb llet pasteuritzada. És un formatge bastant fresc, bueno, és un feta fet aquí a Catalunya, i és l'únic. Si pots fer formatge de llet crua, el sabor del formatge és molt més excel·lent, no? S'aprofita molt més els sabors de la pastura, de l'herba, i val la pena fer-los amb llet crua.
Tu jugues molt amb el territori perquè els formatges de Mas Mercè els qualles amb herba col, amb la cinara caradúnculus, no? Aquests pístils de la Creixofera Borda, però és que a més amb algun formatge aprofites una cosa que tens molt a prop de casa, que és l'aigua de mar, per salar-los.
Sí, vam fer un formatge de pasta tova i bueno, a l'hora d'acabar-lo vam veure que... Bueno, vam fer unes proves afegint-hi aigua de mar, i la veritat que aquest formatge canvia molt perquè agafa un salat diferent, un salat iodat, que diferencia molt dels altres formatges de pasta toves salats amb sal normal.
Hi ha una altra cosa aquí, i és, ara potser la proposta que et faré et costarà, però tu t'has d'imaginar que de tots els formatges que fas t'has de quedar amb un, és a dir, hem de treure el formatge més icònic de Peralada Mas Mercè. Quin creus que seria aquest formatge? Quin és el que et porta més història? Quin és el que et porta més records?
Més que formatge, el producte més genuí nostre, més autèntic, és el recuit d'ovella. Nosaltres vam muntar la formatgeria per reproduir el formatge que feien els nostres avantpassats, bueno, el recuit, que és la llet quallada, el recuit de l'Empordà, que era un producte típic de l'Empordà, que abans tothom en feia, que era un producte d'aprofitament de les llets. El recuit és el producte estrella de Peralada de Mas Mercè.
Visca el formatge.
Visca el formatge.
Petons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I avui, a la guia Virgínies de la cuina catalana, ens anem fins a Sant Feliu de Guíxols, perquè allà hi trobem qui... Home, recuperem un gran amic també del programa, en Jordi Ávila. Què tal, Gastropíndoles?
Molt bé, Pep. Ostres, aquí a Sant Feliu de Guíxols estem la mar de bé, eh? T'ho he de dir, que no sé pas, ara amb tot el carinyo a la gent de Barcelona, eh? Però no sé pas què fas treballant a Barcelona, ja t'ho dic ara.
Però escolta, aquí a Barcelona també en tenim de mar, eh? Què vols dir?
També és veritat. Ara m'he fotut de peus a la gallera.
I més llarg que el de Sant Feliu, segur. O potser no. No sé quants quilòmetres té Sant Feliu.
Sant Feliu és petitota, és una platja petitota, però bueno, anem amb altres raconets, anem a la platja de Sant Pol, anem a Segaró, bueno, no només és Sant Feliu, és tot el que l'envolta, eh?
Ai, Jordi Ávila. Escolta, una coseta. T'hem trucat perquè volien que ens fessis una miqueta de descobriment de la guia Virgínies de la cuina catalana, a veure si ens hi posaràs un restaurant del Baix Empordà o tiraràs més cap a l'Alt Empordà o t'aniràs més a Tarragona. Cap on te vols anar?
No, quasi bé, no ens quedarem a Sant Feliu per no escombrar gaire cap a casa, eh? Si et sembla bé, ens anem cap a Calella de Palafrugell.
Bé.
És molt bona terra, això. I mira, per ser més precisos, ens anem a la plaça Atlàntic, que està a l'hotel Sant Roc, que és una meravella, que si no el coneixes, Pep, mira, quasi bé, ara que els oients no ens espantin, eh? Però hem d'anar a fer una nit allà nosaltres dos, eh?
Sí, home, però jo els sopars... Podem anar-hi a dinar? Bueno, anem a fer la nit, esmorzem i dinem. Què et sembla?
Exacte, em sembla fantàstic. I dinarem, escolta'm, dinarem al Balcó de Calella, que és el restaurant, que ja el seu nom ja ens està desvetllant, que tenim unes vistes privilegiades a tota la bahia de Calella de Palafrugell. Fantàstic, això, una meravella. La veritat és que és un espectacle només arribar-hi allà i que et donin una tauleta en aquella terrasseta del restaurant Balcó de Calella, és una meravella. Però ja que ens entaulem, no només menjarem de les vistes, sinó també gaudirem de la gestió dels dos germans, que són la Bàrbara i en Nico, i escolta'm, i aquí és parada i fonda obligatòria fer uns entrants, uns calamars, una mica de peixico fregit d'aquest de la costa ben fresc, i jo aquí, Pep, et deixaria triar l'arròs que volguessis, eh? Vull dir que aquí l'especialitat dels arrossos, fan un arròs caldós, que és una meravella, que a mi m'encanta. A més, vaig estar amb el meu company Josep Raurellà, que me'l va fer descobrir ell, eh? Aquest d'això, i vaig fer un arròs caldós mariner, fantàstic. D'aquests que a tu t'agrada, eh? Malgrat que és un arròs caldós, l'arròs ha d'estar al punt, tampoc ha d'estar allò ben bullidet, eh? Ja m'entens, no, Pep?
D'aquells arrossos que et menges amb cullera?
Ah, això mateix, sí, un arròs fantàstic, però ja et dic, és un restaurant gastronòmic, cuina mediterrània, evidentment, si estem als peus del Mediterrani, però jo t'he recomanat l'arròs, però jo t'he dit un arròs rostit de llàgrima de porc i de porc ibèric i també me'l compro, segur.
Home, i tant que te'l compro. Uf,
I escolta'm, tot això, amb aquesta brisa marina que ens acompanya, perquè jo sempre dic una cosa, dic que el restaurant, a veure, el Balcó de Calella, cuina ben executada, servei impecable i els plats arriben a taula fantàsticament. Però quan això ho fas envoltat d'un entorn tan fantàstic com és, contemplant el mar, totes aquelles pinedes i aquests arbres que t'acompanyen, aquesta postal de Costa Brava, això és fantàstic. O sigui que només falta, Pep, que posem data i anem a dinar i la companyia ja saps tu que amb un bon dinar la companyia hi fa molt.
Clar, i de ben segur que, a més, un postre i un cafè no te'l vas oblidar, que no?
No.
Què, quin postre vas fer?
Ara semblarà que sóc un paio que sempre menja el mateix, però hi vaig fer la crema catalana.
Apa, sí?
Mira, perquè jo saps què passa? Que per tip que estigui, una crema catalana no la perdono.
Clar, anem bé, anem
bé. No, anem és una bé. Cosa que m'agrada, perquè la crema catalana, aquell crec-crec del... Això sí, crema catalana sempre cremada, el crec-crec del sucre ben caramelitzat i una crema catalana ben feta, escolta'm, jo això signo per tip que estigui. I, escolta'm, i ja si em deixes fotre una falca més, acompanyada d'un bon escumós català, que ja saps que tu, que sempre que parlem del menjar que parlem, bombolles sempre que donen molta alegria.
Ara entenc perquè sempre estàs alegre, tu, perquè tens les bombolles ja, és a dir, tot tu ets una bombolla, Jordi Ávila.
Bueno, jo tinc silueta de bombolla, també és veritat. Sigui dit el pas.
Que no sigui... que no sigui que aquestes properes festes de Nadal siguis tu el protagonista de les escumes d'alguna...
No ho descarto, no ho descarto. Escolta'm, pel consum que faig, algú podria llogar i fer un brindis de bombolles, ja t'ho ben asseguro.
Doncs gràcies, en Jordi Ávila, el nostre gastropíndoles particular de la Fonda. Entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al balcó de Calella de Palafrugell. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Una abraçada, Pep. T'esperem... Salut i Fonda.
Això, escolta'm, t'esperem aquí aquest estiu, també, de tant en tant.
El dia que vulguis. Ja saps que jo, el primer crit, estic aquí als estudis de Catalunya Ràdio. Això sí, digueu-li al noi d'allà de la porta que em faci un passe VIP. Hòstia, que no em demani el DNI sempre que vinc.
Home, tu, però si me'l demanen a mi.
Ah, vale, que ho fan amb tothom.
Exacte. S'ha de ser seriós aquí, tu. Moltes gràcies, Jordi.
Una abraçada ben forta.
Apa, siau.
Siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui m'han fet anar fins a Granollers, al carrer Joan Pere Fontanella, número 45, que no és un restaurant, sinó que és una associació de consumidors i productors. Mira, la Magrana Vallesana. I aquí, a veure si el veig. Ah, mira, sí. Gustavo Duc, molt bones, què tal?
Molt bé, gràcies per...
Què fas aquí a Granollers?
Aquí tinc molt bons amics, aquesta... associació que deies tu, la Magrana Vallesana és una cooperativa de consum. Al final no deixa de ser un grup de famílies agrupades que han decidit organitzar-se entre elles mateixes per fer la compra, per fer la cistella, per fer la compra dels aliments que necessites. I elles s'organitzen de manera que poden comprar directament al productor, als productors de proximitat, als productors ecològics, tant de verdures com de carn, com de peix, fins i tot, i ells mateixos s'organitzen per distribuir aquest menjar que porten. En el cas de la Magrana funciona, són 300 famílies sòcies, i ja ho veus, funciona com un petit supermercat i pots anar agafant el que necessites. També existeix el model més conegut de la cistella, on tu ja et trobes una cistella a punt amb els productes de temporada. El que sí és que aquí estàs veient tot és de temporada, tot és català, tot és ecològic, i és un model que tant de bo tinguéssim les voluntats polítiques de totes les administracions de que es pogués replicar, perquè té moltes particularitats interessants.
Sempre parlem de que quan un compra fa política, no? Ell decideix a on van a parar els seus diners, no? Si van a parar a una multinacional, si van a parar a un petit productor, a una pagesa jove, a un pescador de barca petita, a una barca d'arrossegament. Clar, quan tu compres, per una banda, decideixes tot això, però decideixes molt més, decideixes també el futur de moltes persones, i això ho estem veient els últims mesos i anys amb multitud de productes, no? Per exemple, amb el món de la llet, Gustavo.
Sí, hi ha hagut ara últimament iniciatives molt maques de productors i productores de llet que s'han també organitzat per distribuir la seva llet de granges familiars a partir de, en aquest cas també, buscant complicitats amb alguns supermercats que tenen aquesta preocupació, no? Que tenen aquesta sensibilitat. I és que cal trencar amb els models de les multinacionals, on al final, en el tema del consum, nosaltres, com a consumidors i consumidores, estem lligades a 4 o 5 grans empreses. És terriblement perillós que una qüestió tan bàsica com el menjar acabi depenent de 3 o 4 grans empreses, tant pels que consumim que pels que produeixen. Pels que produeixen perquè els hi posen el preu que volen, i ho sabem, que moltes vegades fins i tot per sota del preu de cost, i a les consumidores perquè no només ens posen uns preus, sinó que gairebé defineixen què hem de menjar. Et trobes ja obligat a menjar el que d'alguna manera ells proposen, no? Per diferents tàctiques, per tècniques de màrqueting, per temes de preu. Per això parlem també de recuperar la sobirania del consum, i la cooperativa de consum ho pot fer.
Moltes vegades un pot arribar a pensar que un projecte com aquest que tenim aquí és per gent de ciutat, no? Que, ai, mira, no troben d'allò i s'ajunten per quedar, no? Allò, fins i tot podríem dir que per algú pot semblar que és una cosa una mica snob, no? Però per altra banda te'n dones compte que un projecte com el que estem és un projecte que els pobles també hi és, i potser no se li ha dit mai aquest nom, no? Però jo, a pagès, a casa, sempre has fet allò, aquella part de l'intercanvi, no? Tinc un veí que hem canviat cabrit per vedella, o fins i tot intercanvies feina, i això mai ho has dit, no? És a dir, quan li posem noms i cognoms, a vegades sembla que sigui un esnobisme, i en canvi són coses que hem fet tota la vida, diguem-ne, amb una certa normalitat.
Perquè s'ha perdut, i les cooperatives de consum ho estan recuperant, s'ha perdut allò bàsic de qualsevol poble o ciutat, que és la comunitat. Posar coses en comú. I el mite de l'individualisme, el mite de que l'individualisme lligat a una falsa idea de llibertat ens ha portat això, no? Que cadascú té que lluitar-se i barallar-se per resoldre's la vida. I, evidentment, dels 10.000 anys d'història de la civilització, de l'ésser humà, pocs temps hem pogut viure sense la comunitat. I caldria que, a més, ara, que sabem que arribaran situacions complexes, estem ja entrant en una crisi alimentària, en una crisi de desabastiment, en una crisi de preu alimentari, si no tornem a recuperar allò comú, aquelles comunitats, difícilment ens podrem en sortir. A mi m'agrada explicar, no sé si coneixes, està una mica lluny d'aquí, Pep, has visitat mai el poble de Montfalcó Murallat, a la Segarra?
Hi he passat, però no m'hi he parat. Mira,
pues mira, para't un dia i puja al poble. És un poble medieval, de 12 cases, molt petit, però completament tancat. És una vila tancada. És una de les pròpies cases, fan com de muralla. Té una forma vista des del cel gairebé circular. I quan entres a aquest poble, te n'adones com vivien aquelles 12 famílies. Els camps que tenien voltejant el poble eren camps comunals. Els ramats que tenien eren comunals. Comunals vol dir que no calia que cada família sortís a pasturar. S'organitzaven i per torns tenien els ramats vigilats. Però és que dintre del poble, que hi ha 12 cases, hi ha un forn de pa, de pedra, col·lectiu per tots, i entre totes les famílies es mantenia sempre encès. Hi ha una cisterna d'aigua col·lectiva per recollir l'aigua i un pou de gel també col·lectiu. Aquesta era la manera de resistir. I s'explica, la llegenda diu, que que Montfalcó Murallat ha estat... s'ha intentat invadir mil i una vegades per les diferents conflictes històrics. A més, està en la zona de la Franja, entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella, i mai ningú aconseguia invadir el poble. Alguns deien que era per la muralla, per les portes, evidentment era perquè estaven vivint en comunitat. I fixa't si era capaç aquesta comunitat, que estem a la Segarra, estem en una zona que pràcticament no plou, sense rius, que explica la llegenda que en una d'aquests atacs, quan ja no podien els forasters, quan ja no podien, quan ja estaven al límit de donar-se compte que no podien invadir, van decidir no passar res, ens mantindrem que no puguin sortir i quan tinguin gana sortiran del poble, no? I anaven passant els mesos, anaven passant els mesos, i aquell poble petit de 12 famílies sense accés a res més, mai afluixaven, no? I al final ja van decidir que el que tenien que fer els de fora era llançar amb una pedra van llançar un peix a dintre del poble. Montfalcó és un poble molt petit, que està a la Segarra, en una zona de secà, que pràcticament no plou, amb cap riu, i és molt bonic de visitar Montfalcó perquè són 12 cases, i d'aquestes 12 cases conformen com una mena de muralla. Bé, la llegenda explica que cada vegada que els volien invadir mai aconseguien fer-se amb el poble. Fins i tot una de les últimes vegades expliquen que els invasors van deixar el poble tancat, impedint que poguessin sortir a buscar menjar, pensant que d'aquesta manera el poble es rendiria. I van passar les setmanes, van passar els mesos, i el poble seguia funcionant bé. De fet, sentien soroll, sentien festa. I ja una mica cabrejats, els invasors van decidir que tenen que estar passant gana. I van lligar amb una pedra un pa fet del dia i el van tirar per sobre la muralla de Montfalcó i va caure allà pensant, hosti, ara quan vegin el pa recent fet, aquesta gent que estarà morta de gana sortirà i es rendirà. Bueno, doncs amb aquella mateixa pedra, amb un poble de la Segarra, els hi van tornar des de dintre de Montfalcó un peix fresc. És una llegenda, però és que quan entres al poble descobreixes per què eren invencibles, perquè vivien en comunitat, perquè en aquest poble compartien un pou de gel comú, tenien una cisterna d'aigua compartida, tenen un forn de llenya per fer el pa compartit, i el ramat, que era base essencial dels seus aliments, també compartien la gestió dels ramats. Aquesta és la idea que crec que hem perdut davant d'aquest individualisme, la comunitat.
No sé si aquesta llegenda que tu dius pot estar o hauria d'estar en aquest Cuentos del Progreso que vas triure ara fa uns quants mesos, però de ben segur que dona per pensar molt, no?, amb tot això. De fet, em fas pensar que fa un temps vaig veure un reportatge d'una comunitat, precisament una cooperativa, en aquest cas no era de consum, sinó de productors, al qual a Portugal una parella va engegar en un gran espai una casa, que després hi van començar a haver un parell més, van començar a haver-hi famílies que per una banda feien les cases, per l'altra anaven treballant la terra, amb això es anava venguent, i a final d'any sempre es deia el mateix, bé, una part és per la família i l'altra part per anar construint, i ara són una bona colla. I això no és llegenda, això és història. I és que hi ha d'haver-hi altres maneres també, diguem-ne, de viure aquest present, no? Tu ara parlaves d'aquest poble amb aquesta llegenda de Montfalcó, i ara com està Montfalcó? Saps? Si està ple de gent?
Com molts pobles de Catalunya i com molts micropobles de Catalunya, el poble no està abandonat, i viu gent, però viu gent de cap de setmana. Hi ha alguns apartaments turístics, cases rurals, un restaurant que sí que funciona, però és evident que nosaltres hem donat l'esquena al món rural, i que al no posar l'agricultura en el centre de les economies, el sector primari ja no és el primari, ja gairebé és el secundari, el terciari, ja no té cap protagonisme, ho sabem. Fa poc ha sortit el cens agrícola i a Catalunya no arribem a 50.000 pagesos. El no posar en el centre l'agricultura, el món rural no té aquell sector fort que facilita que sigui possible la vida. Però com totes les coses que es fan malament, d'alguna manera aquestes coses la pròpia biologia i la pròpia civilització tindrà que retornar a viure en el món rural, que és on es viu d'acord a les regles de la terra, és on es viu en comunitat, és on podem entendre que, com funciona un ecosistema i com aquestes famílies que tu expliques de Portugal segur que no estan elles adaptant-se a l'ecosistema i no nosaltres intentant fer que l'ecosistema s'adapti.
Això és curiós perquè quan un viu a poble te'n dones compte de que la vida té un valor diferent, no? Moltes vegades, jo et porto els cavalls a pasturar i a més t'ajudo a desbrossar i et faig llenya. Això jo pensava, dic, ostres, això és com una mena de Wallapop, no? A per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, però de serveis, no? El fet d'ajudar-se mútuament, no? Hem de fer llenya, doncs primer fem la teva, després anirem a fer l'altra, no? Jo recordo de petit que els pagesos, a l'hora de segar, anàvem a segar tots, no? Això que dius, en comunitat, és a dir, s'ajuntaven tots els pagesos del poble o de la vall i es segava tot, no? Es començava per cap i arreu, com es diu.
I potser semblava que es treballava molt i potser que era un treball molt dur, però jo no ho he viscut, però sí que he pogut parlar amb gent que ho ha viscut i t'explicaven que sí, que eren 3 mesos de molta feina, però tots els dies eren dies festius, tots els dies estaven celebrant un acte comú i tenien temps per aturar-se i tenien temps per fer un glob de vi o menjar qualsevol cosa i no és un record de... perquè no tenien horaris. Al meu poblet on estic part del temps vivint a Bellmunt de Segarra, el meu veí, que és un senyor gran amb el que sempre fem aquests intercanvis, moltes vegades em diu, estem parlant, ostres, Magí, si havíem quedat per divendres, havíem quedat per dissabte, i diu, ai, perdona, Gustavo, és que no sé quin dia visc. I és literal, no sap quin dia viu, perquè no té agenda, perquè no té obligació, perquè no té on anar a fitxar. I quan diu no sé quin dia viu, és absolutament literal. I ara me'n recordo, Pep, d'un poblet d'una aldea de Galícia que també feien el que tu feies, d'intercanviar. I tenien un grup de WhatsApp per intercanviar. Mira, jo ara tinc moltes cols, jo ara tinc molts raves, jo ara tinc molta llet o molta mel, i li deien el blablacol.
El blablacol, ja, ja és això. De fet, mira, hi ha una cosa, hi ha una notícia que l'hem extret d'una de vegades d'aquests mails que t'arriben, que d'això diu, una de les crítiques que es fan a les propostes de construcció d'un sistema alimentari basat en productes ecològics a casa nostra és el seu elevat cost, que el fa inassumible per la majoria de famílies. Però això és cert, és dir, clar, aquí parlem de producte ecològic, parlem de molts productes, i sempre surt allò de, ui, però és que això és molt car, hi ha molta diferència. Realment hi ha tanta diferència, diguem-ne, amb una família que es vulgui alimentar conscientment, ja poso l'adjectiu de conscientment bé, des d'un punt de vista, diguem-ne, econòmic, o si ho fem bé realment no és tant com sembla?
A tot el sector que defensa aquests models de sobirania alimentària, d'ecologia, aquesta pregunta la teníem sempre donant-nos voltes pel cap. Perquè són projectes amb base social, no són projectes elitistes, són projectes que la meva família i qualsevol altra família no som de l'aristocràcia. I per tant, ens feia estrany que sempre hi hagués aquest mantra de que menjar agroecològic és més car. I sí que és més car si comparem quant val un producte amb una gran superfície i un producte ecològic amb la mateixa gran superfície o amb una botiga del barri. Producte per producte, a l'ecològic, encara que no hauria de ser així, de fet, si en comptes d'euros la moneda fossin els kilojulios, una moneda energètica, evidentment sempre és més barat produir a prop i ecològicament, sense petroli, sense pesticides, no gastant tants kilojulis, que un producte industrial. Però bé, sabem que vivim amb monedes, i ara ens recordem també el que deia Machado, solo el necio confunde valor i precio. Però sota aquesta confusió, com ho podríem rebuscar més? I dèiem que sí, que és cert que el mateix producte amb una botiga eco i amb una botiga convencional, amb algun supermercat, aquest preu eco és més car. Falsament més car, però és més car. Al final, per la nostra butxaca, és més car. Nosaltres hem buscat un altre manera d'analitzar-lo ho hem fet des d'una cooperativa de treball que es diu el Passencer, i en aquesta cooperativa hem fet un anàlisi d'unes 50 famílies que compren a cooperatives de consum. I hem volgut fer un seguiment d'aquestes famílies, quina despesa tenen al llarg d'un mes. Despesa real, per garantir la seva alimentació, per garantir el 100% del seu menjar a taula. I aquesta despesa d'aquesta família real ha quedat dividida al final en el preu o el cost econòmic anual d'una persona que s'alimenta amb una cooperativa de consum, i l'hem pogut comparar amb les estadístiques del Ministeri de Consum espanyol, que sí que saben que de promig una persona que compra habitualment en qualsevol lloc convencional el seu cost, i casualment la xifra que ens ha sortit és pràcticament la mateixa. Una persona gasta uns 1.750 euros en menjar a l'any, tant si compra convencional com si compra una cooperativa. És a dir, no hi ha una despesa més gran comprant a una cooperativa de consum. El per què? Perquè, com tu deies, Pep, està fent una compra conscient, vol dir que està comprant el que toca comprar en aquell moment. La persona s'adapta al que ens dona la natura en aquest temps, que això vol dir menjar de temporada. La persona fa una dieta equilibrada, no fa cap abús. Fa una dieta amb carn, amb verdures, amb cereals, amb llegums, però no té una sobredespesa en productes més cars com serien la carn o el peix quan ens passem de la ratlla, que seria el cas del convencional. I, evidentment, tampoc compra moltes coses que en el supermercat comprem enganyats, perquè entrem per comprar una cosa i sortim amb 5 més que no ens necessitàvem, i que és la tarifa extra, el superahorro i el megapaquete, que després acaba generant un malbaratament. I des d'aquesta perspectiva hem trencat el mite. Es pot dir, amb el mateix pressupost anual pots fer una dieta nutritivament bona, nutritivament sana, i que a més estàs contribuint a recolzar la nostra pagesia i a lluitar contra el canvi climàtic.
Clar, és que ara quan deies això jo pensava, clar, hi ha una cosa que en diem la compra d'impuls, que és molt punyetera, no? Perquè és aquella compra que tu fas, com deies tu ara, que no vols comprar però que ho fas, no? I que moltes vegades quan a l'hora d'anar a comprar la gent, no, vés a comprar quan hagis menjat, que així es compraràs menys, no? Però també te'n dones compte, per altra banda, com dius, que quan tu vas avui en dia en una botiga, en un supermercat, cada vegada les coses estan més, diguem-ne, estandarditzades amb micro, diguem-ne, reaccions, gairebé podríem dir, no? Clar, abans, i evidentment hi ha molta gent que encara ho fa, però abans, quan la gent volia fer volia menjar croquetes, doncs es feia les croquetes, no? Ara, avui en dia, no? Per una banda, hi ha aquell que pot dir, hosti, és que menjar ecològic és molt car, però en canvi, a l'hora d'anar a comprar, pot agafar-se una truita de patata i ceba feta i unes croquetes i una beguda, un refresc, que s'acaba gastant molt més diners que si comprés allò, no sé, ara que estem, diguem-ne, allò amb la calor de l'estiu, tot i que encara no hi siguem, però tu ara te'n vas i pots comprar uns bons enciams, tomates encara no n'hi ha, però pots comprar moltes verdures i pots comprar carn i pots comprar, diguem-ne, certs aliments que dius, ostres, quan em costa això i quan em costa allò, no? Mm. I te'n dones compte que si t'alimentes conscientment o cuines conscientment, et surt molt, molt bé des d'un punt de vista econòmic. El que passa que, clar, diem car quan potser hauríem de dir un preu alt, no? Perquè aquesta frase de Machado, que és fantàstica per la seva senzillesa, però clar, quan una cosa, diguem-ne, val molts diners, sempre diem que és car, no? I a vegades potser no és que és car, sinó que val diners, però que si tu ho divideixes, no? El cost no és com sembla, no?
De fet, l'estudi al que estem fent referència del Passencer ha analitzat aquesta realitat, ha dit, aviam, quan es gasta una família de promig en una cooperativa o en un supermercat. Però també el que hem fet és quins costos no pensem que no paguem, però que paguem quan anem a un supermercat. Quan comprem aquest menjar industrial, es pot tenir un preu, però no estem internalitzant tot el cost real que estem pagant. Per exemple, molt clarament, les subvencions de la Unió Europea, la PAC, la Política Agrària Comú, que és el pressupost més gran de la Unió Europea, està pràcticament dedicat, més del 80%, a recolzar el model d'agricultura i ramaderia industrial. Vol dir que amb els nostres impostos estem posant diners per unes persones que acabaran després pues, produint uns aliments industrials per unes grans empreses. Ja estem pagant no només el que paguem en aquell moment crematísticament, sinó un altre sobrecost el estem pagant amb els nostres impostos. Amb els nostres impostos també estem pagant, entre totes, com ha de ser, la salut pública. Però quantes malalties de salut pública, entre totes, estem pagant que tenen a veure amb una mala alimentació? Quants problemes de malalties estan derivats de diabetes, etcètera, derivades de càncer de colon, etcètera, derivades d'una mala alimentació que entre tots després hem de pagar? Això també, d'alguna manera, ho tenim que pagar entre totes. I, per últim, els costos ecològics. Molt bé, la carn de porc català és molt barata, però com gestionem i quins diners gastem entre tots per lluitar contra els nitrats al sol, a la terra? De fet, la gent que viu a prop de les granges no pot beure aigua. Té que comprar aigua perquè l'aigua està contaminada. És a dir, ja té un sobrecost, això ens passa al nostre poble, ja té un sobrecost per culpa d'aquest model d'alimentació. És a dir, que al final, sí, confonem valor i preu.
I clar, quan un, com dèiem, posa a comprar-se, és quan se'n dona compte a vegades de que compra productes que no sap qui hi ha darrere, no? Jo ara estic veient aquí a la Magrana Vallesana que, déu-n'hi-do, teniu 8 productors de verdura, un de fruita, un de bolets, 3 que fan oli, 5 que fan làctics, 5 que fan carn, i també algun productes vegans, pans i farines també en teniu 3 o 4, fins i tot mels i xocolates. Vull dir que, déu-n'hi-do, el productors que arribeu a tenir, productores, amb un projecte com aquest. Però clar, hi ha una cosa, no? Ara tu deies això, no? Del porc, i sempre jo penso que clar, que per bé o per malament ho generalitzem tot. Clar, jo, per exemple, l'altre dia ho discutíem amb una bona amiga, i quan tu em parles de porc, del porc que jo penso, del porc que jo menjo, no té res a veure segurament amb el porc que tu has consumit tota la teva vida. No perquè ni siguem ni millors ni pitjors, però clar, jo penso que amb el porc d'en Jordi Vilarrasa, d'allà a Begudà, que té la seva pròpia explotació de porcs, que sacrifica aquella quantitat de porcs durant la setmana, que fa els embotits, que fa la carn, i que a casa mengem porc una vegada a la setmana o cada 15 dies. Per altra banda, te'n dones compte que moltes vegades hi ha molta gent que consumeix, diguem-ne, carn, que no sap l'origen de la carn, no? I crec que si, això que dèiem, no? Si fem aquesta part conscient, te'n pots donar compte de que evidentment, com dèiem, no? Que hi ha moltes realitats, podem dir el porc, però també podríem dir, per exemple, les verdures, no? Aquests grans camps, diguem-ne, que hi ha al sud de la península Ibèrica, o recordo fa temps en una conferència teva que ens vas agafar el Google Maps i que vas anar ampliant certs parts del món al qual, diguem-ne, la fesomia ha canviat moltíssim, no? Per exemple, el centre d'Àfrica, no? Què passa al centre d'Àfrica?
Està passant que, com ja ha passat en alguns països de Centroamèrica, però sobretot al sud-est asiàtic, la necessitat de l'agroindústria de disposar d'un oli barat per produir productes econòmics està provocant la extensió terrible del monocultivo de palma africana. La palma africana, una mena de palmera, produeix una pinya amb la que s'extreu el famós oli de palma. És un oli que, com tots els productes vius, animals, vegetals, no té cap problema, no és culpable de res. De fet, a les dietes asiàtiques, a les dietes africanes, és un oli essencial per la manera de consumir, però quan superdimensionem i fem d'aquell oli el producte estrella de tot aquest model de bolleria, de pastes, de pizzas, de sopes, de menjar instantani, el que estem provocant és una deforestació terrible, estem provocant un acaparament de terres i, sobretot, i segurament el menys conegut, expulsant a milions i milions de persones que allà tenien en aquelles terres la seva manera de, la seva manera de viure. I el mateix exemple podríem posar si parlem de la soja que alimenta els nostres porcs. Tu te'n vas al Brasil, te'n vas a l'Argentina i hem canviat l'ecosistema d'una forma absoluta, no? I finalment, clar, en realitat, comparar un porc ecològic de feta amb cura, vigilant d'on li ve el menjar, que un porc industrial, fins i tot ja no és que hi hagin diferències, és que són dos productes diferents.
Clar, hi ha una cosa, tu dius la soja per alimentar els nostres porcs, però podria dir per alimentar, diguem-ne, a la societat, perquè si te'n dones compte, cada vegada més aquest fenomen també jo no diré erroni, però sí diferent, de que ara sembla que si, bueno, que tots els restaurants i que les empreses d'alimentació, si no tens hamburgueses veganes, sembla que ja no tinguis, diguem-ne, una gran part, diguem-ne, d'oferta per la societat. I clar, aquestes hamburgueses veganes, moltes d'elles també estan fetes amb soja, i jo penso, ostres, aquí a Catalunya, que tenim els cigrons de l'Alta Noia, que tenim les mongetes del Ganxet, que tenim el fesol de Santa Pau, que tenim el fesol de l'Ull Ros, que tenim varietat i varietat de llegums, tenim necessitat de menjar soja?
No és que tinguem necessitat, és que no hauríem de menjar soja. De fet, jo seré una mica més dràstic que tu. És un error que voler interpretar que la solució del sistema alimentari del planeta passa per dietes veganes. Podem entendre que una persona, per qüestions que creu de salut o per altres problemes ètics, no vulgui menjar carn. Però com a societat no podem parlar en cap moment de dietes veganes, perquè ens estem equivocant, i ens estem equivocant des d'un punt de vista científic. Només hem de tornar a recordar com funciona el cicle dels nutrients. El cicle dels nutrients són, sobretot, estan basats en que necessitem una terra fèrtil. Una terra fèrtil vol dir que és una terra que, si tu agafes una culleradeta d'aquella terra, allà haurien d'estar vivint al voltant d'un milió de microbis, microorganismes, el bioma de la terra, que és el que està permanentment en intercanvi amb les arrels de les plantes, i les arrels li subministren carboni i els microbis li permeten capturar els altres nutrients per fer que aquesta planta pugui créixer. En aquest punt, aquest micorriza que es diu, en aquest punt d'intercanvi entre uns fongs i unes arrels, depèn el sistema de tota la terra. I aquestes plantes després moriran i retornaran com a carboni a la terra, o se les menjaran els herbívors. Que els herbívors són aquells animals que aconsegueixen digerir la cel·lulosa, però a més són els que també amb els seus excrements tornen un munt de microbis a la terra i permeten que el cicle funcioni. Sense remugants en l'agricultura no és una agricultura sostenible. Per tant, hem de tenir en compte que necessitem animals per tancar aquest cicle i perquè aquest cicle funcioni. I si necessitem animals perquè funcioni, l'única manera és que aquests animals també ens els consumim, i que qui fa la feina de pastor o de pastora pugui viure d'aquest objectiu, que és viure con animals, que és el que hi ha decidit. La soja, la nostra dieta, és una equivocació, perquè vol dir que estem important soja que s'ha fet molt lluny, amb camps industrials, amb fertilitzants que venen del petroli, i que són models que el que han fet és justament assassinar la terra. Són fertilitzants, són pesticides que maten als sers vius que hi ha a la Terra. En la mesura que construïm un mite vegà, el que estem fent és anar contra natura, i no és un problema ja ni... és anar contra, contra les lleis naturals. Això no vol dir que estiguem donar recolzament a les macrogranges de porcs, perquè aquestes macrogranges de porcs precisament s'alimenten de soja. El que hem de buscar és tornar a posar en valor la petita ramaderia, la ramaderia que s'adapta als nostres territoris. Jo estava l'altre dia, la setmana passada, estava a Mura, i també parlant amb un restaurador deia, és que aquí ara s'ha posat molt de moda tot el menjar vegetarià, vegà, i jo no sé cap a on tinc que optar. I deia, no, és que a Mura, tu fixa't el territori, amb un parc natural, aquí el que es necessita és ramaderia, que són uns animals meravellosos que poden menjar coses que nosaltres no mengem, que tenen cura dels boscos, que tenen cura de la neteja del territori, però estem molt allunyats d'aquesta realitat. Hem perdut aquesta connexió amb com funciona la vida.
Estem aquí a la Magrana Vallesana, a una cooperativa de consumidors, també podríem dir a una cooperativa de productors, de pagesos i de pageses, que fan, bueno, que hi ha aquest intercanvi, en aquest cas, diguem-ne, econòmic per una banda, perquè els altres doncs, hi porten les verdures, hi porten les fruites, hi porten els bolets, i sobretot hi porten coses molt importants. Una és la saviesa i l'altra és la confiança, perquè estar confiat que allò que consumeixes és una cosa que està feta, diguem-ne, amb cara i ulls, i sobretot està feta amb això, no? amb alegria. Jo sempre penso que quan tu menges una cosa que saps que algú l'ha feta i que l'ha feta amb amor, tot té més bon gust, no? I és una petita metàfora, Gustavo. Una cosa... fem les coses senzilles, no? Perquè clar, durant tota aquesta estona parlem molt també d'allò que no ens agrada, però jo crec que ha de ser molt fàcil, o ha de ser més fàcil, no? Alimentar-se bé, i cadascú, diguem-ne, de la manera que pugui, no? Gustavo, per exemple, avui què has menjat per esmorzar?
Anava a dir pinya, com...
Això, pinya i kiwi, no? I el bocat, no?
Sí, com a l'honorable a Lleida, no? Un pa de pessic que havia fet la meva dona ahir amb els ous de les nostres gallines que tenim al poble, i farina del Cal Mestre, que és un productor d'Argençola i que sabem molt bé com treballa, i que evidentment no necessitem cap etiqueta.
I per dinar?
Avui... Jo estic una mica mal de panxa avui, per això he arribat just i he fet un arròs bullit per... Però què ha dinat la meva família? Mira, la meva família ha dinat una quiche amb carxofes de l'hort i porros de l'hort. Això és el que ha dinat avui.
Mira, la veritat és que són aquelles coses moltes que quan ens posem a dinar, i potser això, diguem-ne, quan hi posem noms i cognoms, te'n dones compte que ha de ser molt més fàcil, no? Recuperar també, per exemple, una cosa tan senzilla com que a l'hora de dinar no cal a vegades fer tres plats, no? Amb un plat, diguem-ne, i que hi hagi de tot, no? Ara això, per exemple, li posem noms i li podem dir la dieta Harvard, no? O li podem posar el que vulguis, no? Però sempre s'havia fet diguem-ne, als pobles, no? Una amanida i un plat, no? I molts llocs, diguem-ne, aquest plat passava perquè hi sigués tot, no? El guisat de llenties amb verdures o amb no sé què, o amb alguna carn, però es menjava menys carn, però es menjava carn més bona, no?
I
ho han canviat, no, això?
La carn sempre hi era, però era, tu saps molt més que jo, però era més aviat com a condiment gairebé, no? Com allò que li acaba donant el gust a la paella o l'arròs, bàsicament és arròs, però li poses quatre talls de porc, no? O una mica de pollastre o de conill o del que tinguis. Sempre hi ha hagut carn, però no amb les quantitats que estem menjant ara. I cal tornar a repensar el tema de menjar carn de proximitat i carn dels nostres pastors. És un element clau si volem revertir aquesta situació de canvi climàtic i de crisi ecològica i de crisi alimentària que tenim. la, és inacceptable que tinguem propostes com la dels Jocs Olímpics que posen en perill un territori com el Pirineu on hauria d'estar principalment dedicat per pasturar. La pastura és el millor model que tenim per capturar carboni. I això només ho saben fer els remugants, que mantenen els prats sempre verds, sempre creixent, però mai acaben d'espigar. I això són unes plantes que estan tota l'estona pel seu creixement capturant carboni i tornant el carboni a la terra. És la millor manera de refredar el planeta. Però com, què volem posar? Pistes d'esquís o pastores? Però ens falta, és un problema a vegades, penso, d'ignorància. No sabem com funciona la vida.
Mira, aquest cap de setmana ha passat una cosa que no m'havia passat mai. A casa hi ha uns cavalls d'un veí que pasturen i passejant es van parar una família i em vam dir a veure si els hi podria vendre merda de cavall, perquè és molt bona, no? com a producte de bona, i li vaig dir vendre. No ho entenia jo perquè me deien vendre, no? És a dir, clar, llavors te'n dones compte que en un món com el que vivim, que tot el que vulguis, diguem-ne, ho pots comprar-ho, no et passa pel cap que hi ha coses que no cal comprar-les, no? I li vaig dir, vendre? Agafa la que vulguis, no? A l'enrevés, n'hi ha, perquè més a més, diguem-ne, els animals, si una cosa fan com dius tu, és abonar la terra, no?
Sí.
Però és això, no? És a dir, el valor que donem a les coses, no? Una cosa que tu tens allà i l'altra t'ho vol comprar, dius, és que no cal comprar-ho, això ho pots prendre, no? Una altra cosa és després agafar-se, diguem-ne, allò, no? Que diuen, agafes el, et donen el a la mà i agafes tot el braç, no?
Sí.
Però bueno, tot amb consciència, no?
Nosaltres aquest hivern amb el meu veí allà a Bellmunt hem anat 3 o 4 vegades a carregar carretons de fems d'un senyor que també té cavalls i que estava molt content perquè tenia ja sobre quantitat que ell no podia compostar bé, i el meu veí, sense que ningú li expliqués, sense que ningú li digués, sense sentir que era cap obligació, un dels dies em diu, mira, estic carregant aquest carro de llenya per portar-li al Ramon, que és el que li ha donat el fems. Era un intercanvi absolutament natural. El meu veí té boscos, els neteja i per tant té molta llenya. L'altre veí té cavalls i té molt de fems. I es va fer un intercanvi sense posar-li nom, amb naturalitat. I jo ho miro així amb una mica com de supuesto sociólogo i em quedo meravellat, sí.
Gustavo, moltíssimes gràcies per deixar-me entrar avui en aquest petit gran espai que teniu aquí a Granollers, i de tant de bo que n'hi haguéssim molt més, que això sigués, diguem-ne...
Un a cada barri, un a cada
exacte.
Barri.
Així, sí.
Així ja hauria de ser.
Va, me'n vaig a comprar. Vinga.
Molt bé, gràcies, Pep.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase d'Alexander Cullón, que diu: la simplicitat és el que crea tanta emoció. La nostra cuina és l'illa de Noirmoutier. I amb aquesta frase tan senzilla i que diu tantes coses, us deixem aquí amb aquesta fonda que nosaltres ens ho hem passat de meravella. I esperem que vosaltres també us l'hàgiu menjat a cullerades. Ens tornem a veure, si Déu vol, la setmana que ve. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades,
arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.